Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí, com cada dilluns a aquesta hora, ens setem opinions. Saludem els nostres tertulians, Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, esperant la pluja.
Miquel Quintana, bon dia.
Molt bon dia, molt bon
Sempre
dia
de fer una cueta, l'Antoni?
Home, si estem a Roda Barà, hem de fer una cueta agrícola.
Agrícola? Agrícola, per què?
Bueno, perquè estem en un poble.
Estem en un poble. Ui, què té a veure? Bueno, precisament, faig... precisament molta agricultura a Roda, no sé jo,
Potser aquest és el problema de Roda.
Posa't el micròfon, Antoni.
Sí, sí, vaig. És
que et veig allí
potser
molt lluny.
Això és el que caracteritza Roda.
Hi ha, molts pobles.
La qualitat de les platges i la manca d'agricultura.
Sí, això per tu és el que caracteritza Roda.
Sí, i el cuidado de la jardineria, que no li posen una gota d'aigua als arbres acabats de plantar.
Però com has vingut avui, no?
Rabiós, sí.
Avui estàs una mica queixica.
Ha vingut reivindicatiu.
Això que hagi desaparegut Ciutadans d'un Parlament.
T'ha afectat, veig que t'ha afectat.
Sí, ja ho veus.
Està disgustat.
S'ha quedat en xoc i ara, mira, tot ho veu malament. Tot ho troba malament.
No, el de no regar els arbres de jardineria ho trobo, francament, molt malament.
Sí, sí.
Però tu pots fer suggeriments a l'Ajuntament,
no, sí,
saps?
Ja pots.
Vull dir que hi ha una bústia ciutadana que va directe a la regidoria que ha d'anar i al lloc on ha d'anar.
Sí.
Vull dir que aquí a la ràdio és molt dispers.
Tens tota la
però
raó.
Vull dir que el canal potser, jo crec que el canal oficial per fer-ho no és aquí, sinó aquest canal oficial.
No, perquè si parles directament aquí, amb l'alcalde tampoc et fa cas.
Que aquí podeu dir el que vulgueu, evidentment.
Molt bé.
Vull dir,
molt
això
bé,
està
molt
clar.
Bé, molt bé.
Anem amb per feina o seguim parlant de si reguem arbres o no?
Som-hi.
Doncs va, que la primera notícia que parlarem avui és una trista notícia, que són aquests maleïts incendis que de forma simultània estan... Sí que a Espanya també, però a nosaltres els que ens toca més a prop són aquests que tenim aquí a Catalunya, que no són pocs, no?
Sí.
Alguns per accident, altres provocats... Però vaja, que no hem entrat encara a l'estiu i ja no sé quantes hectàrees portem cremades.
Moltes.
I es veia venir,
I es veia venir, sí.
Es veia venir i, a més, segueix sobre l'anatema de que els boscos estan bruts i descuidats, que són boscos que han crescut, molts d'ells, on abans hi havia terres de conreu abandonades.
Sí, sí.
I, aleshores, això és un polvorín.
Bueno, i, a més, com que la majoria són de mans privades, els propietaris diuen que home, això, netejar boscos i netejar i endreçar, els hi costa molts diners i doncs, no treuen res a canvi. Pues, bueno, doncs, llavors, que no tinguin les propietats o que facin el que han de fer. Jo no ho entenc. Jo no sóc expert ni estic al govern, però, evidentment, el que caldria fer és una repensada d'aquest tema, perquè que no pot ser que s'hagi produït en aquesta darrera setmana de l'hora de 50 incendis cada dia.
Sí, sí.
Sí.
Nosaltres no som experts en res ni entenem en res, però per això estem aquí, no? Per donar la nostra opinió, i em sembla que és molt vàlida, i és una opinió que hi estaríem d'acord tots, no? Que faria falta... Ara sembla que es vulguin endegar alguns projectes de ramats de cabres, que les cabres són uns animals que netegen molt bé tota la bardissa i perquè s'enfilen a les branques i... Però també hi ha les ovelles o pot haver-hi vaques i, bueno, jo penso que seria una solució, però no suficient. Jo penso que els propietaris, és clar, s'haurien d'estar obligats a netejar els seus boscos, però, clar, si no tenen capacitat econòmica, ha de ser a canvi d'alguna cosa. I això, encara que no siguem experts, la nostra opinió la podem donar, no?
Clar. Bueno, aquest tema de les cabres o de les ovelles, a Sant Cugat, l'AMD de Vall d'Oreig, la va posar en marxa, deu fer aproximadament 12-14 anys, i ho van fer-ho pel seu compte. Era la presidenta de l'AMD, que va governar, no era de Convergència, i llavors ella va posar-ho, però clar, la gent la va criticar perquè, bueno, es pingen les herbes però caguen al camp. Home, per favor. Vull dir, però
això és un adob. Si caguen al camp és un
però,
adob.
Bueno,
no?
Sí, el que no és normal.
El dia creixeran més plantes.
Però bueno, va durar una temporada i després fora perquè des de l'Ajuntament el van obligar que s'acabessin les cabres i ja està. Això és la realitat.
No, però continuen, eh? Hi ha llocs que encara continuen, a Collserola encara continuen. Aquest any hi ha un ramat, però clar, és un ramat, no sé si pot fer gaire cosa, però bueno.
És que Collserola és molt gran, eh?
Sí, ja, clar, clar.
No, a Collserola, ara hi ha molt, últimament, hi ha molt trànsit, hi ha molta gent que es passeja pel bosc, hi ha ciclistes i tal, i fa temps que no hi ha un foc perillós a Collserola.
No, ja.
Però, per exemple, recordeu vosaltres quan hem vist cremar aquí a Bonastre el bosc,
oi, sí,
aquell núvol,
sí,
negre.
Sí, sí.
Molts anys, jo quan vaig vindre a Roda Barà, s'acabava de cremar la muntanya del Cucurull. Ha costat molts anys veure la verda una altra vegada. I ara, sí, jo a la vegada la miro i penso jo, i a veure si la setmana que ve encara hi és.
Sí, clar.
I a Montserrat, me'n recordo que a Montserrat van dir que trigaria anys a recuperar la seva fesomia normal.
Montserrat es va recuperar bastant bé perquè la vegetació no era pi.
Ja.
Vull dir, les alzines, hi ha arbres que aguanten més bé. Però el pi blanc, que es veu que l'acumulació de resina produeix aquests núvols de gas que quan...
Esclaten.
Explota tot, eh?
Sí. El cert és que aquest any es veia venir, i tots plegats amb això hi estem d'acord, no? Que tan aviat, vull dir, semblava que és una cosa més de l'estiu fort, però és clar, com que s'ha avançat molt la temporada, aquest any les estacions ja no segueixen el ritme normal, i a més la falta de pluges, i a més, bueno, que tot està molt sec, està brut, bueno, teníem tots els números perquè cada vegada més aquests incendis, pues, bueno...
I després la inconsciència de la gent.
Sí,
perquè
sí.
Els de l'ADF han denunciat com 3 o 4 casos que jo he llegit, que han posat a Twitter, de persones que havien anat a zones que estaven prohibides anar-hi, han anat allà, han plantat les seves tendes de campanya, s'han preparat unes pedretes per fer-se foc i fer-se el dinar i el sopar. Senyors, siguem més serios, siguem més responsables. Amb aquests senyors que li poden posar una multa, el que no s'hi poden posar, el que els han de fer és feu les maletes i marxar d'aquí. No torneu mai més. Home, què vol dir això? És que nosaltres ho controlem i no es cremarà. No ho saps?
Mira, el foc de l'Horta de Sant Joan també ho controlava i va morir 5 bombers.
Sí,
i va durar molt i va cremar molt.
Mm.
I llavors no es pot anar així per la vida.
Aquí tornem a lo de sempre, no? L'educació del ciutadà, l'educació és una cosa que ha de començar des de l'escola, no?
Això, i d'aquí, pues, a casa.
És el mateix que els residus dels gossos, el mateix del problema dels contenidors, el problema de... Bueno,
els abocaments incontrolats a la vorera de la carretera.
Sí,
i
clar,
tantes coses
això
més.
És una qüestió d'educació, sí. No?
I llençar trastos al costat del contenedor de poda perquè no els llencen a dintre.
I això ens porta, ens porta sempre a comparar la nostra cultura o la nostra societat, doncs, amb les més avançades, com poden ser Suïssa, sí, o Alemanya, o aquests llocs, que la gent, doncs, té una altra mena de nivell d'educació i, malauradament, doncs, cada vegada ens ho fa recordar, no?
El tema aquest que comentàvem dels boscos, la neteja de boscos, seria viable, doncs, a utilitzar, com ja s'utilitza en altres llocs que heu comentat, no? Aquestes cabres, per exemple, clar, ovelles...
Sí, el que passa que ara...
Clar, fins a quin punt és viable, això?
Pensa que la ramaderia cada vegada està baixant més,
sí,
també, perquè, clar, els ramaders diuen, escolta, el tema dels pinsos ja... Però bueno, hi ha una sèrie de ramats, per exemple, cabres i ovelles, que aquests sí que poden netejar el bosc. Bueno, els altres,
i vaques, també.
Bueno, sí, però les vaques ja no agafen una àrea tan...
Bueno.
I llavors s'alimenten més de pinsos, que aquests són els que no són sostenibles, perquè els pinsos és el que s'ha pujat al doble, ara,
sí,
també. I hi ha molts ramaders que han hagut de tancar i plegar perquè diu, escolta, el que ens paguen per la llet, doncs no cobreix les despeses, no? Però bueno, suposo que la carn de xai i la carn de cabra i cabrit i tot això és una cosa que forma part de la nostra alimentació. Això no ho podrem suprimir-ho mai. No crec que tota la societat es faci vegana, no?
I veus, Sònia, no, això que estava quan hem començat el programa, que deia que sempre m'agrada fer un refrà de tipus popular, de poble. A Roda Barà fins no fa gaire teníem un ramat de cabres, eh? Hi havia una veïna nostra que tenia cabres, una persona entranyable tota la vida.
Clar, per què no?
Ja d'aquí a convertir-les quasi en un animal totèmic, a Roda de Barà té cabres i les cabres surten a netejar el bosc, o bé també organitzar jornades dels veïns que surtin a netejar el bosc, el tenim
molt a
prop.
Això ja s'ha fet moltes vegades, eh?
Sí, però...
Sí, aquí quan la reina també va replegar porqueria de les platges.
Diferents entitats que ho han fet, això.
Sí, i se n'hauria de fer més, Sònia. Fer una jornada cívica, anar a netejar brossa del bosc.
El problema és que... I això qui ho ha de fer, Antoni?
Hi ha una desproporció.
Qui ho ha de fer, això?
Capacitat d'organització a Roda Barà no en falta, eh?
No, no, però pregunto qui ho ha de fer.
Home, els veïns.
Doncs vinga, comença, que ets veí.
Pues mira, jo potser proposo una cosa que, que és una mica bèstia, eh? Però jo proposaria que les voreres, els boscos i tal, tots els presos que tenim a les presons que estan allà...
Ah, sí?
No?
I tant, com als Estats Units, amb una bola de...
Home, estaria molt bé fer tasques comunitàries.
Amb una bola de ferro lligats i netejant voreres. Sí, sí.
Jo no dic com una bola, com abans, però sí, en vez de tenir-los allà, pues, a netejar boscos, a netejar les cunetes, a fer coses.
Home, potser se sentirien més útils, també.
No?
Sí, bueno, aquí hi ha una altra cosa, que és el pànic...
Pel bé de la comunitat.
Hem entrat a una època en què li tenen pànic a les institucions. Igual que Roda Barà li té pànic a DIF, quan parlen de DIF... Bueno, pues a les institucions com Brussel·les, el treball comunitari, per exemple, l'Espanya buida. Bueno, pues si l'Espanya és buida, pues s'hi ha de posar gent que visqui.
Clar.
Qui són aquesta gent? Els que salten la frontera, que ja hi són a dintre i que ja no es pots tornar. Bueno, pues dona'ls condicions de vida sanes i de més i me'ls envies a l'Espanya vaciada. Que la repoblin, que facin repoblació forestal, que cuidin, se'ls don terra, casa i que li tornin a la societat el que la societat ha donat per ells, que és un plat de menjar, perquè venen d'un país on no el tenien, per això han vingut.
Bueno, això jo posaria moltes dubtes aquí, però bueno, de moment ho deixo aquí.
Aquí és un país que no tenim estadistes. Com deia Winston Churchill, un estadista és una persona que pensa en les pròximes generacions i no en les pròximes eleccions. I aquí pues, està ple dels que tenen la segona opció que acabo de dir. I aquest és el problema, no? Que no es mira endavant, simplement es mira de guanyar eleccions. I quan és una proposta d'aquestes que ara estem dient que no dona un rèdit amb vots electorals, pues, ja no funciona i queda aparcada. No?
El que vol dir que la política està allunyada de la societat.
I això doncs, bueno, és el que tenim. No? I a l'hora de votar... Pues...
Què ha passat en el cas de Zamora? En el cas de Zamora, precisament han fotografiat moltes vegades els moments en què els bombers estaven allà apagant el foc i el senyor vicepresidente del govern, del, com es diu allò, no es diu govern, té un altre nom, del govern de Castella-León, no sé com es diuen a la mare.
Una cohabitació entre el Parlament i el president de la
comunitat. No, estaven allà el vicepresident, que no té cap cartera, però té tres persones de confiança al seu càrrec a 80.000 euros cada una, estava en una festa de muntar cavall.
Ah.
I el conseller, per dir d'algun nom, d'Interior, va dir, home, és que no podem destinar tants diners durant l'hivern perquè no passa mai res, perquè ara tinguem que posar-los a l'estiu perquè es cremen. Sí, perdoni, senyor. Vostè és una persona o és un robot que li han cregat els cables? O sigui, això no fa pas massa. El senyor vicepresident del govern català va estar parlant de les obres del metro de la línia 9 i va dir, és l'obra més important de Catalunya, bueno, de Barcelona, perquè això ens trobarà cotxes de les carreteres. Aviam, perdoni, senyor Puigneró. A la línia del metro no sé si traurà els cotxes de les carreteres, precisament els que vulguin anar cap a la Cerdanya, perquè si no van allà amb cotxe no podran anar. Però pràcticament estava dient això i s'estaven començant a cremar aquí.
A veure, de transport parlarem després. Jo potser que això millor que ho diguis.
És que ho dic perquè s'estava cremant Catalunya. I aquest senyor surt amb aquestes declaracions.
Sí.
Per favor, si no...
A l'incendi de la Serra de la Culebra a mi em fa molt posar molt trist perquè aquella zona la vaig visitar.
30.000 hectàrees.
No, sí, són 30.000 camps de futbol. Són 20.000 hectàrees s'han cremat.
No, 30.000.
30.000. Doncs 30.000 camps de futbol, imagineu-se. Però és que, a més, és molt greu aquella zona, perquè està despoblada. És per d'on passa l'AVE de Zamora fins a Ourense, no? Era un pulmó verd.
Que estava tallada la línia.
Sí, clar, és lògic. És que ja no existeix el bosc. És un pulmó verd. I a l'altra banda hi havia els boscos d'eucaliptus de Portugal que també s'han cremat.
Ostres,
allò feia una franja verda que quan venien els vents atlàntics... Podien arribar a passar la Serra de la Culebra, que és molt alta, la Serra d'Estrela, la banda de Portugal, i encara el centre d'Espanya encara tindria vents de l'Atlàntic amb humitat. Ara ja no es tindrà. L'incendi de la Serra de la Culebra desertitzarà tot el centre d'Espanya fins a Sòria. Ara se n'enteraran.
Penseu que de cara a Sant Joan es prendran alguna mena de restriccions?
Home, jo crec que es tindrien que prendre.
Sí, bueno, però aquí ja fa temps que petardos al bosc no s'hi sentiren. Però...
No, home, al bosc no s'hi sentiren.
Jo els estic veient des de casa, eh?
Al bosc?
Al bosc, jo els estic veient des de casa.
Pues, llavors és un inconscient.
Perquè quan arriba la revetlla, jo els veig, i almenys estan tirant des d'aquí, que estan a 50-60 metres del bosc, i els coets van allà.
Clar,
al bosc.
És que el coet, quan surt, no saps on caurà, eh? Cuidado,
o sigui, el tema del coet,
cau al cap.
El tema del coet és fer-li... Pumba, 3 euros. Ah. Pumba,
sí, sí,
3
sí.
euros més.
No,
si
ha, llavors ja està. Hem tirat moltes piules de petits.
Jo ho he vist. I nanos menors d'edat, de 10 i 12 anys, sí, tirant petards precisament en aquella zona, que és... al costat del bosc.
Pues això és un suïcidi.
És que hi ha coets que cauen a la terrassa de casa meva, eh? I llavors, si cauen a la terrassa de casa meva, igual poden caure dintre un bosc.
Imagina que tenim el toldo i cauen allà. Vull dir, clar, és que... A més, a mi no m'agraden, eh? Jo faria una...
Però el problema és que, a part de fer el foc, s'ha de tenir en compte que hi haurà persones que estan malaltes a casa, persones grans, amb problemes d'algunes malalties que els hi provoquen aquestes coses.
Sí, sí.
Els animals.
Els animals, pobres, que els trastoquen a tope.
Jo en tinc dos a casa i els diazepans els hi donem de tant en tant,
clar,
quan venen aquestes coses. Després, els nadons. O sigui, és tot això? O sigui, el problema és que avui dia la pirotècnia s'ha convertit en el que jo lo tengo más gordo.
Sí, sí, ja,
sí, sí,
ja,
clar.
Ja.
Llavors, aquella tia ha llançat un petard, un coet que ha fet pumba, ara jo no sé un que farà pumba-pumba. I aquest és el problema. Llavors, no es té en compte res.
Clar.
Aquestes coses, no hi... el que parlàvem al principi, el respecte, la solidaritat i la forma de comportament de les persones.
A mi, quan vas passejant a prop de Sant Joan, no?, de la Revetlla, i el nen o els jovenets et tiren el petard a les cames...
Fa una gràcia.
Fa una gràcia, t'ho juro.
Que no dic per on li fumaria.
Primera, perquè t'espantes. No, i segona, que et pot cremar. Jo conec gent que s'ha cremat.
Mira, la pirotècnia xinesa és molt vistosa. Són molt partidets a tirar coets i llums de colors i tot. Són molt imaginatius. Però la pirotècnia espanyola... de la zona valenciana i catalana, l'artefacte més conegut i més famós i més estimat pels nanos era el tro, te'n recordes?
Sí, sí.
Clar, és que només fan soroll.
Que el tro no fa gens de llums, però fot un soroll impressionant.
Amb el bonic que són les llums i els colors i tot això.
I les piules maleïdes, que es venien amb aquells paquets amb una goma, se'n recordeu, les piules?
Sí. Que ara no sé com es venen, però perquè no ho he vist.
Miquel, són petardos que els nens, molts se li han quedat els dits, eh?
Sí, sí, però...
Això ha passat sempre, eh?
Però llavors els nens aquests han anat a la botiga ells sols?
Ah, no ho sé.
Jo sé que
no
a Sant Cugat no fa pas massa dies...
Home, no crec, eh?
Crema... A Sant Cugat l'altre dia es va cremar tota una zona del parc de la Pollancreda, 4.000 metres quadrats de terreny d'un parc, perquè hi van sortir els nens petits de comprar els petards de la botiga que està allà davant, els van encendre i hi va haver un que va tenir lesions greus.
Sí.
Però estaven sols. Sols. Això vol dir que la botiga els hi va vendre.
Doncs, clar, no hauria de ser així.
No tindria que ser així.
Hi ha coses que no hauria
de ser
així.
A veure, hi ha una sèrie de costums ancestrals aquí, dels que a València són el que eren, però tu veus quan les falles, quan cremen al costat de façanes de casa, que els bombers han de ruixar aigua per la façana perquè la falla... Però nosaltres hem fet fogueres al mig del carrer, hem anat a robar llenya, hem tirat piules, hem posat petardos a la via del tramvia. Això ho hem fet totes les generacions. Jo mateix m'he inflat a tirar piules. Ja està jugant amb els soldats aquells del Fortín i amb els índios i tot, i tirar-los piules. Això ho hem fet tots. Ara amb els petardos tan potents que hi ha, ja fa més por
manipular-los. Clar, que fa més por, que els hi exploten a les mans.
Abans jo me recordo que per disparar un coet buscaves una ampolla de cervesa buida i posaves la canya dintre l'ampolla i la disparaves, o qualsevol cosa, o un forat a la paret per disparar el coet. Ara ho fan amb les mans. I encenen amb la metxa amb les mans. Clar,
però quants coets es disparaven abans, hòstia?
És que no hi havia tantes peles.
És que ara també són disparaments, que ara són molt cars.
Ara,
eh?
Ara són 50.000 a l'hora, els que disparem. Els que disparen, vaja, perquè és on disparen.
Nosaltres no teníem tampoc aquesta dèria. No,
és que no tenien diners per comprar.
Jo me'n recordo que els pares en compraven bombetes, perquè jo no he sigut, i saps, aquelles que explotaven a terra i ja està, eh?
Aquelles enroscades blanques.
Sí, blanques.
Però, bueno, clar, és tot un desastre.
És un desastre, sí.
Doncs vinga, ja en parlarem, passat Sant Joan, a veure com ha anat la cosa. Anem cap a Andalusia, que com bé sabeu, ahir van tenir lloc les eleccions de la comunitat andalusa.
Fíjate que bien.
I doncs el Partit Popular va arrasar. Tots els diaris avui, evidentment, fan ressò d'aquesta notícia, com no pot ser d'altra forma, no?
Sí.
I el que diuen tots és el mateix. Pràcticament majoria històrica del PP moderat, diu el periòdico Andalusia.
El periòdico
diu això.
I tant que és històrica, clar.
El PP arrasa Andalusia i deixa Sánchez tocat, titula l'Ara. I La Vanguardia també diu que el PP arrasa Andalusia i podrà governar sense Vox. Sí. Doncs si fem així una mica ràpidament un resum, el PP doncs hauria obtingut majoria absoluta amb 58 escons.
Sí, sí.
Després seguiria el PSOE amb 30. N'ha perdut 3 en aquest cas. Llavors, la tercera força més votada és Vox, que també doncs, n'ha obtingut 14, dos més dels que tenia.
Sí.
I doncs Ciutadans desapareix, tenia 21 diputats, i desapareix de l'arc parlamentari.
Molt bé.
I les dues formacions d'esquerra, ex-Lila, en aquest cas perden 10 diputats.
El fracàs de les esquerres enllà ha sigut aquest.
Era la crònica d'una mort anunciada, penseu.
Sí.
Però històricament és un rècord, perquè només han governat Andalusia, que jo sàpiga, des que hi ha autonomia, socialistes i ara el PP. El PP ha guanyat les dues últimes eleccions. Pues clar, quan hi havia el rodillo socialista del senyor Guerra i el senyor Felipe, era espectacular.
Però bueno,
el domini socialista d'Andalusia era espectacular.
Són socialistes?
No sé, són hereros.
Són socialistes?
O sigui, socialistes potser sí, ara d'esquerres ja tinc els meus dubtes.
Són hereros.
PSOE sí que ho són, perquè és la seva marca. Ara, d'esquerres, home, tinc els meus dubtes.
Es va treure lo de Obrero, eh? No hi ha uns partits socialistes obrers espanyols.
És raro, no?, que hagi guanyat el PP. No és raro que hagi guanyat el PP a Andalusia?
Home, Andalusia...
A veure, l'altre partit, el que va segon, les ha fet de 50.000 colors durant molts anys. És el dels ERE. Els ERE, el poble andalús ha de considerar que els diners per la formació dels aturats algú se'ls ha gastat amb senyores de la mala vida i altres històries.
Senyores de la mala vida.
Què és això de les senyores
de la mala vida? Bueno, professionals de l'amor tarifado.
Per favor, diguem prostitutes. No ho disfressem.
Podem dir.
És que estem en horari escolar.
No, però són prostitutes.
Prostitutes, sí. Bueno, això ho deien.
És el nom que tenen, vull dir, el diccionari és el que posa.
S'havien gastat diners dels ERES en festes amb senyores prostitutes, sí.
És igual.
Bueno, és igual. Però al poble això li fa mal. Llavors, clar...
Al poble? Però si fotien un pont de 4 dies i el dematí dels dies de les eleccions ja estaven fotent el camp per passar els 4 dies a fora la gent amb cotxe. Que hi havia embussos a les carreteres d'allà i als autopistes.
Bueno, perquè el votant del votant del PP és fidel i el votant del PSOE s'ha anat de
l'hora.
Per cert, la participació ha estat baixeta. Sempre Andalusia no acostuma a ser massa espectacular, però vaja, un 40 i poc, no?
42% d'abstenció i es calcula que...
D'abstenció o de votants?
Participació.
No. Participació un 42%.
Sí, participació.
Tan baix?
Sí.
Molt baix.
Vols dir,
Sí.
No estic segur. Bueno, sembla ser que una abstenció tan alta ha perjudicat molt les esquerres. Això diuen que el que no ha anat a votar és el d'esquerres perquè està molt decebut de les polítiques, perquè al final totes les polítiques que havien defensat tant el Guerra com el Felipe González i aquests, mica en mica, amb les declaracions, el ritme de vida que han portat i la seva trajectòria últimament fa que molta gent que eren fans acèrrims d'aquests senyors pues, hagin quedat molt decebuts i això jo crec que ha marcat molt, no? I fins i tot a l'època del senyor Chávez i tots aquests, amb els ERES i tota la trajectòria que ha tingut aquest partit durant el temps ara els està passant factura, no? A mi el que m'ha agradat i ho veig com a molt positiu és que Vox, tot i que ha augmentat dos diputats més, ha passat a ser irrellevant. Ha passat a ser irrellevant, perquè en les darreres eleccions el PP va governar, però gràcies al recolzament de Ciutadans i de Vox. I ara ja pot governar sol.
Ara van sobre, dos o tres diputats per sobre de la...
Amb la qual cosa, poden governar sols I l'oposició seran les esquerres dels socialistes amb aquests partits residuals que queden de les esquerres. Però Vox ja no pintarà res. Vox no pintarà
La Granaïna no farà res.
No pintarà res. És que la seva opinió no servirà de res perquè mai servirà ni per ser el govern ni per ser l'oposició.
Però bueno, se la traurem de sobre del Congrés dels Diputats.
I després l'altra gran notícia és la desaparició d'aquest partit que va
nascut a Catalunya.
Que va ser nascut a Catalunya i va néixer precisament per fracturar la societat catalana
i carregar-se
la llengua catalana, pues ha desaparegut totalment. Jo penso que bueno, és un fracàs que havia de caure. Suposo que el senyor Rivera ja ho veia venir i va fugir en el moment oportú i ara els que queden, si és que queden o si és que quedaran, doncs seran totalment irrellevants, perquè hem de pensar que Ciutadans, a veure, que és un partit que no se sap massa bé quina ideologia té, és un partit de màrqueting que només diu les coses que vol la gent sentir, i bueno, això és un partit sense cap mena de base ni sense cap mena d'ideologia, per tant és lògic que acabi desapareixent, no?
Però bueno, sí. Jo que el naixement de Vox, perdó, de Ciutadans va ser Catalunya, d'un senyor que va ser en Rivera, que treballava a la Caixa.
Bueno, senyora... uns quants més, eh? No el senyor Rivera sol, eh?
No.
Home, sol ser... no crec, no?
Va ser el líder que van posar al capdavant, que va sortir amb la primera campanya electoral en pilotes.
Sí, sí. Vale? Tothom
sí,
ho recorda, això?
Sí.
Jo sé perquè davant de l'Ajuntament que estàvem allà a Sant Cugat, jo tenia el cartell del senyor Rivera en pilotes.
Sí.
I després l'altre... Perdó?
No, ja està.
L'altre...
Jo no hi fa res.
L'altre que...
Jo el tinc en silenci, no ho entenc.
És la Inés Arrimadas, que va estudiar a Catalunya.
Sí.
I està casada amb un senyor que és de Convergència.
Bueno.
Llavors, passa que viu a Madrid. És de Jerez de la Frontera, però diu que se siente madrileña. Llavors, què voleu aquí?
A mi em va saber, dintre de tot greu, el cas d'Arrimadas, perquè una dona que ha sigut capaç d'haver guanyat unes eleccions a Catalunya hauria d'haver fet, com a mínim...
L'intent.
No, un discurs d'investidura, encara que la matemàtica parlamentària no l'acceptés, havia de demostrar que havia guanyat, pel bé de les dones, a més. No, una política que ha guanyat, una lideresa que t'ha guanyat unes eleccions, que menys que escoltar un discurs d'investidura d'ella, encara que no el guanyi. És simplement per autojustificar-se o per manifestar-se, estic aquí. Com a opció, és molt més... Això sí, és respectable totalment. El que no és respectable és que jugui amb diner públic a unes eleccions i que no faci ni una manifestació.
Bueno, ja fa moltes, eh?
No, però vull dir que ella mateixa hagués pogut ser perfectament, si hagués tingut una idea social, el prototip de persona nascuda fora, però que s'ha integrat en un país... Podia haver portat alguna cosa més a darrere que un silenci.
Aviam.
No.
Va néixer a Jerez de la Frontera.
Que aquest partit ha desaparegut tan trist com tota la seva actuació.
Bueno,
malgrat el dia que van guanyar les eleccions que va convocar Rajoy.
Perquè devia pensar que la humiliació que seria el fet de fer aquest discurs que dius tu, d'investidura, i saber que el perdràs, potser era més humiliant que quedar-se calladeta, no?
Doncs llavors per què juga la política?
Bueno, perquè la política
no
és el que diem, no?
Bueno, ara jo estic contentíssim que un partit com aquest, que no tenia ideologia... S'ha de respectar la ideologia, s'han de respectar les idees.
Però si no tenia idea.
Encara que no t'agradin. Però jugar a la política, quan no tens idees, que només fas un programa destructiu, vull dir, fora.
I a més inculcar l'odi una mica, perquè això...
Ho has dit tu, jugar a la política.
Jugar a la política. Jugar a la política, sí.
L'Antoni avui està revolucionadíssim.
No, està molt revolucionat. Sí,
ja ho veig, ja ho veig.
I després tornarem a França,
El veig com a bolxevique potent.
No, jo no puc ser bolxevique, jo sóc de dretes. Jo tinc propietats privades meves, guanyades amb el meu treball. No puc ser bolxevique.
Ho dic de conya.
Jo sóc republicà de dretes. Gent diu, això no pot ser, diu, no, Estats Units. Anda, que no és una república
de dretes. I aquí, abans que Estats Units, aquí.
Sí, també.
Bueno,
Alemanya també és una Bundesrepublik molt de dreta.
I a França també és una república de dreta.
Molt de dretes, també.
A Portugal també.
Vinga, continuem amb la política
a Itàlia.
Propera.
Seguim. Andalusia és un exemple del que no hauria de ser en política. Mira, què et dic.
perquè t'ho diguis.
No, a veure, la gent no va votar. Això ja és un, això és un mal ús de la democràcia.
Perquè estan cremats.
És igual.
Estan decebuts.
Estan decebuts.
Pues,
sí.
Pues vota en blanc. Presenta't i vota en blanc com a senyal de protesta.
El poble està decebut.
Bueno, el ciutadà també aquí ha demostrat inconsciència. Passen les coses perquè el ciutadà no pren consciència.
Però votar en blanc és molt millor.
Sí, sí.
O sigui, no vols votar ningú, és vot en blanc.
És un vot en blanc.
Ja.
L'abstenció sí que no compta, el vot en blanc compta.
Jo faria fins i tot el vot en blanc, comptabilitzar-lo com a resultat electoral. I aleshores s'haurien de deixar seients parlamentaris buits en funció del vot en blanc que hi ha hagut.
No, no, això no sé si es pot fer,
no,
però
no,
bueno,
no,
el
no
que, sí, el
no
que sí es fer... calcula que ha sigut tants vots per tant, tal, tal, tants vots en blanc.
Sí.
Ja està.
Sí, home, sí, seria sí, molt sí. Millor les llistes obertes.
Això no també.
Negarem, bueno, això
no?
També.
Bueno,
i una reforma de la Constitució de dalt a baix, començant per la forma de
posats
govern.
A demanar, jo demano això, què vols que et digui?
No, no, llistes obertes i una nova Constitució,
home, clar,
i el que calgui.
Clar, clar, sí, sí.
Molt bé.
No, no, cuidado, és que,
per demanar que no quedi.
Oh, clar.
Clar, ja que demanem...
Escolta, Andalusia sí, sí, sí. és la circunscripció que pesa més a Espanya per número d'habitants i número de parlamentaris.
Quants té?
No, més que Catalunya, està més sí, poblada. Sí. Em sembla que votaven 8 milions de persones, estaven convocats a urnes.
Bueno, no sé quants hi ha,
sí,
però
sí.
Que,
Déu, vull dir que és molt
la diferència
important.
Entre Catalunya i Andalusia no arriba als 2,5 milions d'habitants.
No, bueno, perquè Andalusia és més gran. Andalusia és més gran.
Amb extensió, sí.
Sí. No, 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 no. Amb presència. Sí.
Vinga, va, que continuem. Per cert, què ha passat a casa de Laura Borràs?
Sí, és un
coses cas, que passen.
Coses que passen, no? Això ens recorda episodis anteriors d'aquella furgoneta que portava...
Capítol 127.
Que portava els documents del Pujol que venien de l'Audiència Nacional, sí. Que també van atracar una furgoneta que estava... Sí, hi havia sí, rellotges, sí. Hi havia altres coses, però no, no van tocar ni els rellotges ni res, només es van endur els documents
sí,
del Pujol.
Vaig trobar que en retall de diari van desaparèixer alguns rellotges bons, yeah. Però sobretot tota la documentació i ordinadors dels
Pujols.
Incluint pendrives.
Després hi ha un altre cas, i aquests dies, com que es parla molt de les clavegueres de l'Estat, home, no sé si hi ha alguna relació, però podria ser que també, d'un capellà que es va descobrir a casa del senyor Bárcenas, que no sé què remenava per allà, i
ah,
no
sí?
Se buscava, també, no? I llavors sí. Hi ha, i veus unes quantes coses que, i al mateix temps sents parlar de les clavegueres de l'Estat i dius, ostres, a veure si té alguna relació, això, no sé, no sé.
Però, bueno,
però què ha passat a casa de la senyora Borràs, que no m'ho hem explicat?
Bueno,
els
guards d'Espanya estaven allà fent el cafè, a un bar del costat. No sé, pregunta.
Bueno, els lladres devien aprofitar que havien sortit a fer el cafè.
Per això.
Segurament.
Però què va passar? Que van robar?
Van entrar a robar.
Diu ella.
Però no, no van prendre res de valor, només es van endur documents.
Però aviam.
La senyora Laura...
Es pot tolerar que una presidenta del Parlament tingui documents a casa seva?
Però no sabem quins documents.
No va dir que eren documents personals i molt importants.
Bueno, si són documents personals, és lògic que es tingui a casa clar. I no al Parlament.
Perdona, però tan importants són. Si se'ls roben l'escriptura de propietat del pis...
A la millor és la seva acte matrimonial.
Bueno, doncs demanes una altra. Sí, però també. A casa...
O l'escriptura de la casa.
Clar.
Demanes la còpia.
Jo només estic pensant que aquesta senyora ja fa molt temps que li van al darrere a veure si li poden tallar el cap. I no sé, a lo millor, com dius tu, potser és ella la que vol que li tallin, no? No ho sé, però no hi ha manera de que trobin res consistent com per portar-la al jutjat i, bueno, suposo que segueixen buscant, no? No sé.
Bueno, si resulta que li envien una citació al jutjat i presenta com a prova aquests documents, podrà dir, veus, aquests que em van robar.
Exacte.
Ja està, és l'única solució que hi ha.
Bueno, pues...
Però, bueno.
No ho sé, no sé si s'investigarà o no.
Bueno, sí... Però la seva velocitat...
Si hi ha una denúncia, sí, si no,
és que ja va anar a la caserna dels Mossos a fer denúncia.
Ja va fer la denúncia,
sí,
però
sí, sí, sí,
si
sí.
Va fer una denúncia s'ha d'investigar.
I va donar gràcies a la policia que la va atendre i els cortes que ella la vigilaven.
Ah, molt bé.
Els cortes que et vigilaven, i estan a casa teva, no estan a casa teva, o venen quan tu els crides, jo no ho acabo d'entendre. Sí. No ho sé.
Hi ha tantes coses que no sabem, Miquel. Tantes coses que no sabem.
No, i coses...
Convergents.
Heu parlat del capellà aquell que va anar a casa del Bárcenas,
sí,
i que es va enfrontar amb ell, el fill petit del Bárcenas, mm-hmm. I es van liar cops de puny,
ah,
i
sí?
Va guanyar el fill petit del Bárcenas, que va va retindre el capellà i com va vindre la policia, perquè van avisar els ciutadans, se'l van emportar.
Que no era capellà. El
Bárcenas va sortir al pas a interceptar el capellà.
Sí, però... que no era capellà, era un detectiu disfressat de capellà.
No, però, un Mortadelo i Filemón, sí.
I el capellà com està ara?
No s'està.
Com tot.
Qui sap, qui sap.
Si amb el judici del Bárcenas ara ha tornat a sortir la senyora Cospedal amb documents molt comprometedors i no, ningú la cita.
I el senyor Rajoy?
Què
li passa al senyor Rajoy?
El senyor Rajoy n'ha fet una d'un calibre, perquè va enganyar els americans per la intervenció de la banca privada andorrana. La informació que hi va passar a Estats Units, que la intervenció la va instar el govern americà a Andorra, eh?
No sé qui va estar.
Sí, no.
Jo sé que van anar policies espanyols i els hi van dir als del banc, o feu això o tindreu conseqüències.
Sí, i que la documentació...
I està gravat, està enregistrat.
Amenaçant i coaccionant. Això és mafiós.
I que la documentació va estar durant 6 hores a l'ambaixada d'Espanya a Andorra sense custòdia.
Bueno, sí.
Això van dir-ho l'altre dia, preguntes freqüents. Bueno, és igual, ho van dir-ho, tu.
Preguntes freqüents.
No, però el més greu és que el qui va instar la intervenció de la banca privada andorrana al govern andorrà va ser el govern americà, que està perseguint a tot arreu d'on hi hagi sospites de blanqueig de diners. I aleshores, la informació que tenia el govern americà facilitada pel govern espanyol era falsa.
Però bueno, aquí qui va intervenir també va ser el senyor exministre de l'Interior i molts també altres personatges.
Sí, i el ministre d'Hisenda també, també estava per allà al mig.
Però tots aquests estan citats a declarar. I a més, entre Espanya i Andorra hi ha l'extradició. Està aprovada l'extradició. I per tant, si ells no es presenten, el govern andorrà pot demanar que s'extradiguin, que puguin extradir aquestes persones a Andorra.
El judici es fa a Andorra?
I a més els hi va dir la jutgessa i poden contractar un advocat andorrà.
Sí.
No pot venir amb un advocat dels seus.
És que aquí hi ha un clar menysteniment de, o sigui, l'estat espanyol, diguem, diu Andorra, va, això Andorra, això, se n'en riuen, no?, d'un judici reclamat per Andorra, de la mateixa manera que ens mantenen els catalans, també, moltes vegades, però Andorra encara més, perquè és molt petit, Andorra, i deuen dir, aquests no són capaços de res, però ja veurem, ja veurem.
Que se'n vagin en rient, perquè el copríncep d'Andorra, dona casualitat que és el president de la República Francesa.
Sí, sí.
L'altre copríncep...
Vinga, que anem cap a França, precisament.
I l'altre és el bisbe de la Seu. Sí.
Podia ser de Solsona.
Anem cap a França, que també... Sí. Que també tenim tema.
És que ha sigut una setmana que la política ens ha obsequiat amb moltes perles.
Vinga, Macron perd la majoria absoluta.
Sí.
A l'Assemblea Nacional Francesa.
I Mélenchon ja li ha dit que... Bueno, té majoria, però no absoluta. I Mélenchon ha dit que ell no descarta en absolut la possibilitat de governar. Són les eleccions legislatives, i el president de govern surt de la Càmera de Diputats.
De l'Assemblea Nacional.
I l'extrema dreta com ha pujat, no?
I aleshores, França és un país que en saben molt de política i en saben molt de cohabitar, i una aliança entre Madame Le Pen i Mélenchon és més que possible.
Vols dir? Sí?
Sí. Depèn del que tenen els dos a guanyar.
La veritat és que, per exemple, a França s'han ajuntat les esquerres, cosa que no ha passat a Andalusia. A Andalusia han anat per separat i els hi ha sortit malament, i a França, que s'han ajuntat, els hi ha sortit bé, amb la qual cosa es demostra que la unió fa la força.
I Madame Le Pen s'ha menjat a tota la dreta i l'ultradreta, la dreta dura i l'ultradreta, que abans, quan va haver les presidencials, li podien discutir, i ara és la reina absoluta de la dreta dura.
L'ultradreta.
I el disc... Bueno, dreta dura i ultradreta. O dreta radical i ultradreta. I aleshores el discurs que va fer l'altre dia Madame Le Pen, que parla un francès exquisit, els estrangers el podem entendre. Està d'un moderat, d'un estadista increïble.
És que la senyora Le Pen no té res a veure amb Vox,
No!
Perquè molts ho comparen. Molts comparen l'extrema dreta, i aquesta extrema dreta francesa és molt més seductora, és molt, home, d'un altre estil.
Ella va acabar dient que tot el que faria era pel bé de França i dels francesos.
Home, com tots. Com tots els polítics diuen això.
Sí, però en boca de la Le Pen té una credibilitat que no té en boca d'un altre polític.
No, 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 res, res, no, això, això. No, que el senyor Macron doncs, ho tindrà una mica complicat, perquè bueno, ell serà el president, no sé fins a quin punt manarà, però tindrà problemes.
Bueno,
tindrà
és, problemes. Eh? És molt hàbil, perquè ja s'ha posat amb el tema d'Ucrània, que és la gran peça que hi ha a Europa en aquest moment. Ell s'ha posat mig de perfil. França sempre li ha encantat tindre la porta oberta cap a l'altra banda, com a l'època de la guerra de Vietnam, que l'ambaixada de Vietnam estava oberta a París. Pues ahir és l'únic punt d'Europa on hi ha bones relacions, entre cometes, amb Putin.
Ell ha parlat molt amb Putin. Clar. El que passa que...
Ell vol capitanejar l'acció europea amb Putin.
Però Putin sempre li ha dit que no a tot.
Però no es parla de la guerra ara, no?
Ara no toca.
Quina guerra? Quina guerra?
Ara no toca.
Però encara està en guerra la gent,
no?
Home,
i tant.
Home, i tant.
Com és que no es parla? És una cosa...
Bueno, perquè ara ja tenim els incendis, tenim les eleccions... Bueno,
clar,
les,
hi ha altres temes.
Les notícies...
Però encara hi ha gent patint, no?
Ah, sí, sí, sí.
I es parla de Rondaré Morena. Sí.
Del volcà de l'illa de la Palma, es parla?
No, i van sortir...
I de la pandèmia?
Pobrets.
No, la pandèmia tampoc.
Sí. Són temes que...
I la pandèmia, hi ha moltes infeccions, aquests dies.
Moltíssimes. Sí. Després de la Patum.
Bueno, i el que diu el Miquel, l'Illa de la Palma, va sortir un reportatge que estan afectats respiratòriament molta gent i ningú sí. parla.
Ningú
no.
parla, no.
No, no.
S'ha acabat el problema.
Han perdut les cases i tal, i va sortir un matrimoni dient és que s'ha acabat tot aquell boom que teníem de periodistes sí. i tal, s'ha acabat.
I un capitoste polític vol construir una carretera que acabi a la seva finca. Aprofitant que es fa una altra vegada sobre la carretera que es va quedar tallada per les cendres.
O sigui que hi ha temes, veritat, sí. que queden morts.
Sí, i a més hi ha gent que han perdut les seves propietats però han d'anar pagant la hipoteca, perquè el banc diu, escolti, a vostè em deu diners. Esclar, hi ha coses que s'han de solucionar, moltes encara. Eh?
Bueno. Sí, sí.
Vinga, Alemanya. També hi ha novetats.
Alemanya, bueno, sí, l'Alemanya torna a fer servir el carbó, perquè davant dels problemes que tenen amb el gas, pues han tornat a reactivar les centrals tèrmiques amb carbó, i tornen a fer servir carbó, cosa que deien que ja s'havia acabat del tot, doncs ara s'han vist obligats per les circumstàncies doncs, a tornar a fer servir carbó. Bueno. I, bueno, deien, noi, no volíem, però com que la cosa està així... Per tant, moltes vegades, coses que es donen com definitives, doncs hem de tornar una mica a la sopa d'all, no? Perquè és que a vegades... No,
i el petroli estava maleït, i ara l'OPEP augmentarà la producció de petroli, perquè ara està car i ara és negoci, i els Estats Units ha duplicat pràcticament la seva extracció de petroli, de gas.
Bueno. Sí, el petroli és qüestió, és curiós, perquè el barril va molt més barat que l'any passat, bueno, una mica més barat que l'any passat, bueno. però la gasolina i el gasoil valen el doble que l'any passat.
Tela, com estan.
I dius, home, ara es deia que potser arribaria als 3 euros...
Això abans...
Ja és una bestia.
Per la tardor. No, això per la tardor.
No
ja veuràs com
no,
surt.
No crec.
A 2,50 euros aquest estiu.
No, bueno, a 2,50 sí, a 3 no
a 3
crec,
euros arribarà.
No arribarà, bueno. Jo crec que no, però bueno, no sé.
Si no sol novembre, sol desembre.
Tampoc em considero un expert en això.
Bueno, que va dir ahir el meu fill, que és transportista, va dir, jo només espero a que exploti això, no?
Clar.
Perquè, clar, jo quan veig que està pujant la gasolina, el gasoil, i la gent agafa el cotxe per anar-se'n a la platja, a la piscina, jo que soc un transportista, no?, que veuen que no, és que no arriben, vull dir, clar...
Ells gasten el doble amb gasoil, però els hi paguen el mateix. Amb la qual dius...
Lourdes, jo ahir vaig haver d'anar a la zona, a plaça Sant Jaume, a fer una gestió, a les 8 de la nit, vaig passar per sobre de l'autopista. No hi havia caravana, eh?
Que estrany.
Que estrany.
No hi havia caravana, eh? No, hi havia cotxes, evidentment, sí. Però no, allò que és... Oh, no.
Curiosament...
I veurem per Sant Joan si es torna a repetir aquelles
curiosament,
caravanes.
Curiosament, l'autopista que ve de Tarragona cap amunt, diguéssim, cap a Barcelona, ahir anava farcida de cotxes,
no?
Però no van haver... aturades ni en busos.
Exactament.
En canvi, les que venien de la Costa Brava estaven a molts punts de l'autopista aturats i amb
bus.
Llavors, però és igual, la gent si no es gasta els calés per anar cap al sud, se'ls gasta
per anar cap al mar. Sí, però l'alegria de gastar-se els diners post-confinament, que no... Molt bé, però ara comença a pesar les butxaques, sobretot el mes en què es paga Hisenda, que és el mes de juny, comença a pesar les butxaques els 2 euros al litre que val el combustible.
Bueno, mira, jo el mes de febrer vaig anar amb una visita a l'Hospital de Santa Tecla i em vaig posar benzina en una benzinera que hi ha allà, arribant a tirar la rotonda i tot això, abans de l'hospital. I el senyor va posar, quan anava el tant? I li dic, està a aquest preu? Dic, bueno, arribarem als 2 euros d'aquí parell de mesos. Diu, home, no foti. Dic, bueno, jo no he decidit això. 2 mesos.
Es deuen recordar a tu, aquest senyor.
Bueno, sí, però se li agraeixo, perquè la realitat és que ja ha passat els 2 euros.
Sabeu què passa? Que molta gent ho està passant molt malament, i les feines, les empreses... Però hi ha gent que durant aquests 2 anys ha estalviat. Hi ha gent, sí, la gent que ha tingut un sou normal i ha treballat normalment i tal, com que ha pogut sortir molt menys, ha viatjat menys, sí, i ha sortit menys a dinar i a sopar i tal, doncs hi ha gent que ha estalviat. Què voleu que us digui? Sí. Ahir vam estar visitant un càmping de per aquí a prop i hi ha uns bungalows que són la rapera, són com torres de Miami, allò,
són,
no? I, però clar, valen 175 euros cada nit. Dius, home... Però estan al 100%, d'ocupació.
Sí, sí, sí.
Al
100%, sí, sí.
Perquè deien els del càmping, és que la gent de les ciutats el que necessita és sortir i estar en un lloc que hi hagi arbres, que hi hagi aire, saps?
Sí, sí, sí.
Que tinguin el mar al costat, perquè la ciutat s'ofega, no? Perquè hi ha la contaminació, i els cotxes, el soroll i tal, i necessiten, però no hotels d'aquests de Salou, no, volen un càmping, volen estar en un lloc, sí, on hi hagi un corri l'aire, no? I, bueno, tota aquesta gent, bueno, és el 100%. Sí que és veritat que hi ha molts estrangers, també s'ha, sí, de dir, no? Però a uns preus que, escolta, no, escolta, és més car que un hotel, clar. Sí. Ara també té unes altres condicions, perquè té una terrasseta davant, tens la cuina, tens, sí, clar, sí, aire condicionat...
Molt, no, bé, i amb el tema, va, de la gasolina hi ha una altra cosa. Poseu-vos a la pell de les petroleres, de les empreses que refinen petroli per fabricar benzina. Amb tot el que venia de les amenaces del cotxe elèctric, la prohibició i tal, evidentment, des de fa 3, 4, 5 anys no es fan inversions augmentant la capacitat de producció. I amb el sector químic, quan una planta té 5 o 6 anys, per molt ben mantinguda que estigui, pràcticament ja està obsoleta, i molt aviat, si no ja, comença a faltar capacitat de refino. A Espanya falta capacitat de refino de gasoil, per exemple, l'hem d'importar. Sobre gasolina i falta gasoil. Bueno, doncs, clar, això provoca alçament de preus per un problema d'oferta i demanda. Passa com els cotxes. A la que l'article torni a ser rentable, es tornarà a fabricar. Ara ja es parla de que això que els motors tèrmics l'any 35 ja veurem si es prohibeixen. Ja veuràs tu com, de moment, no s'ha parat la producció de cotxes amb motor tèrmic. Allò que el dia que l'està mort, tal i qual, se'n tornen a fabricar, se'n tornen a vendre.
Ah, clar, i tant.
Clar, clar, clar.
I tant que se'n fabriquen.
Sí, perquè tenen més autonomia, clar, i tenen una sèrie de coses que...
I jo, quan em vaig jubilar, jo em sembla que ho he explicat alguna vegada per aquí, en una setmana ens va caure el preu de petroli de 100 dòlars barril a 40 dòlars barril sense que hi hagués cap guerra pel mig. Simplement que els biocombustibles amenaçaven a les petroleres i les petroleres van acabar en sec amb els desenvolupaments baixant el preu del petroli. S'ha acabat.
Bueno,
i el petroli és una cosa que surt a terra, que és gratis.
Els països àrabs...
Tot l'altre és cost.
Els països àrabs precisament són els que més dominen això.
Exacte. Aràbia Saudita i tal i qual s'ha dedicat a altres coses, a invertir en immobiliari i així de més, però no a augmentar la capacitat de petroli.
I ara Qatar farà el Mundial de
Futbol. Ara veuràs tu com Iran i Iraq i Kuwait, els tres que no estaven ja al mercat petroler, ara començaran a exportar petroli perquè és superrentable.
Ja, ja.
Sí, sí. I davant de la rentabilitat, clar, la contaminació del planeta queda
aparcada. I els alemans, que tenen molt, molt carbó, les centrals tèrmiques, si veieu aquelles torres, les centrals tèrmiques que són perilloses són les que no tenen sistemes per neutralitzar l'anidrit sulfurós que es produeix per combustió del carbó. Però és que els alemans tenen unes torres fabuloses, com les que hi havia aquí a Andorra. Estaven bé, dintre de tot. Van acabar amb la contaminació. Llavors, t'és igual cremar petroli que gas que carbó. Tu produeixes anidrit carbònic.
Vinga,
però no
produeixis
gasos perquè les centrals són bones. Sí. Doncs els alemanys ja tenen la solució, cremaran carbó.
Vinga, què us semblaria una setmana de 4 dies?
Bueno,
estrany, no?
A València ja s'ha posat en pràctica, i es veu que la Generalitat Valenciana subvenciona amb 9.000 euros les empreses que s'afegeixin a això. Sembla ser que, bueno, que el que passa és que això, a l'hora d'aplicar-ho, a França, tu ho recordaràs potser, Antoni, a França ja es va aprovar això fa uns 10 anys o així.
Sí, va, una... però va acabar amb les 35 hores laborables per setmana.
I va acabar amb, sí, el de les 35 hores per setmana, però sembla ser que no va funcionar massa bé, eh? I,
no, les 35 hores s'han quedat, eh?
Aquí s'han quedat, no?
Aquí està funcionant també les 35 hores.
Això, perquè Espanya és el lloc d'Europa que es treballa amb més hores, però està a la cua de la productivitat. O sigui, es treballa molt, però no es produeix. Llavors, el que volen intentar és que es treballi menys i es produeixi, com a mínim, el mateix. O, si pot ser una mica més, millor, no? O sigui, si hi ha l'exemple aquell de les cadires, no? Diu, tu has de fer 100 cadires aquesta setmana, no? Si en comptes d'estar 5 dies fent aquestes 100 cadires les pots fer en 4 dies, doncs és el mateix, no? Per tant, bueno, les empreses pues, pagaran potser una miqueta menys, i amb aquesta subvenció que tindran d'aquests 9.000 euros, pues, bueno, podran mantenir, la persona treballarà menys hores i menys dies, amb la qual la seva productivitat pot ser que augmenti, perquè treballarà en un altre ambient i d'una forma més, no sé, més optimista i més, tindrà més qualitat de vida, podrà compartir més la família i tot això, i es creu que, bueno, que podria ser que la cosa funcionés.
Però, no, Octavi, no? Quan parles de, o parlen els polítics de que Espanya la productivitat de la mà d'obra no és com la d'altres països, és que n'hi hauria per assassinar-los. Si hi ha una indústria que ho té tot cronometrat, és la de l'automòbil. I resulta que Espanya és el segon país productor de cotxes d'Europa perquè la productivitat de la gent és excel·lent. Si l'empresa no és capaç de vendre el que es produeix, produirà menys. Però és que aquí a Espanya si hi ha moltes empreses que estan treballant al 100% de capacitat de producció del sector automòbil i la gent produeix tant o més bé que altres països d'Europa.
Però aquestes estadístiques...
La productivitat, no. És dimensió de les empreses i un problema de màrqueting. Per això la balança comercial d'Espanya és com és.
Però aquestes estadístiques deuen estar basades en altres indústries que no són les de l'automòbil, també, perquè, clar, aquestes estadístiques les ha fet Europa. Sembla ser que haurien de ser fiables, no?
Per això de la productivitat, no hi faig cas. És com les notícies que dona el president del Banc d'Espanya, que... Pràcticament nosaltres som una colla de pàries indigents i de més ens ho hem de creure.
Bueno,
no,
home, però...
La productivitat és tan bona si l'empresa és capaç de produir tot el que la seva mà d'obra és capaç de generar.
Seat i Nissan també compten així?
Bueno,
el Seat Ibiza és un exemple...
Seat i Nissan.
Ah, bueno, Nissan ja no hi és.
I Seat?
Bueno, Seat a Martorell i a Navarra... Seat de Navarra és un model dintre l'organització Volkswagen,
però,
però
abans treballaven aquí, allà, i no sé què. I...
Bueno, això són deslocalitzacions. També Renault ha perdut el 40% del seu mercat abandonant Rússia.
Aviam.
La mà d'obra no té cap culpa d'això. És un moviment geoestratègic.
Bueno, el cas és que es vol intentar, de moment a València ho estan intentant, estan pagant 9.000 euros a les empreses i llavors es comprometen durant 3 anys a mantenir aquest sistema de 4 dies. Bueno,
que els diners els paguen els mateixos treballadors que treballen 4 hores no. Amb impostos a la Comunitat Valenciana per després donar-los a la seva empresa.
Bueno, jo ja no aprofundiso tant, no?
Home, jo sí, però... perquè, clar, els diners de la Comunitat Valenciana han de sortir d'algun lloc.
Sí, però la Comunitat Valenciana deu pensar que ja hi haurà menys atur, amb la qual aquests diners deuen sortir dels fons de l'atur, m'imagino jo, no?
No ho sé.
Clar,
jo no sé d'on van, però, per exemple, a la província de Castelló, quan hi ha exportació de ceràmica, treballen fins el diumenge.
No, i a més suposo que també deu dependre molt de quin sector i de quina branca, no?
Perquè, perquè el sector per exemple, de comerç...
Clar, el comerç, l'hostaleria...
Les botigues...
Hi ha molts comerços que això... Ara estem parlant d'empreses que hi ha treballs en cadena i empreses... Bueno, sí. Suposo que no, però bueno, és un model que es vol intentar, no? Amb retras respecte a França, per lo que estem
Vinga,
veient.
Vinga, quan esports, tenim una bona notícia pel Girona, no?
Sí, oi, sí, em va fer una il·lusió tremenda, sí.
Els dos Girones,
sí, sí.
El de bàsquet i futbol.
El futbol. Sí. Ens estem menjant una mica la secció del Raül, no?
Però com que avui el Raül no hi és, que està de vacances, no passa.
Ah, molt bé.
No, home, és una gran notícia, que jo penso que Girona, després de 3 vegades que han jugat aquest play-off per ascendir a la primera, sí. A la tercera ha anat a la vençuda, no? I ens alegra molt tenir... tres equips catalans.
I a més, jo vaig veure el partit...
A la primera divisió, no?
I us dic una cosa, van jugar amb moltes ganes. Amb l'esport, això és esport professional, no és esport amateur, evidentment, no? És una feina per ells i que guanyen molts diners, no? Però quan veus que hi ha un equip que posa l'ànima i l'altre ve a l'expectativa a veure què passa, a veure si l'altre s'equivoca i per casualitat encertes tu, això va ser el partit
d'ahir. I és tot un mèrit, perquè...
El Girona va intentar guanyar i va guanyar.
Home, l'altre era el Tenerife, eh?
Tenerife, sí, sí. Però i jugaven a casa, que tenien tot un públic pendent que el seu equip pugés a primera divisió. I fixa't que un equip que ve de fora, que ve de tan lluny i que demostri més ganes... Home, de fet, els canaris ja tenen una mica la fama de ser una mica així catxasses, eh? Vull dir,
quan anaven perdent per 1-2, van començar a caure ampolles al camp de futbol. Que van estar a punt de suspendre el partit.
Home, mare meva.
Llavors, no, per tant, dones compte que els locutors, perquè això és les televisions de pagament, van difuminar la notícia, com que era Tenerife i estaven molt animats i de més, però van ploure ampolles de vidre i de tot.
Home, això no
al camp
dret,
de futbol, eh? Ostres. Que l'àrbit va estar a punt de suspendre el partit, eh?
No, ja ho crec, ja.
Això no hi ha dret. No.
Home, jo suposo que en un partit d'aquests, que és a cara ho creu, diem, perquè aquí a Girona van empatar, i llavors...
No van tirar ni un petardo,
no,
eh?
No, però vull dir, la cosa estava oberta, igual es decantava una banda, era cara o creu, no?
Sí.
Però jo suposo que econòmicament és un partit que s'hi jugava molt, suposo, no? Perquè jugar a primera divisió, jugar a segona, no sé...
Només els drets de televisió, encara que sigui un
equip petit. Fins a quin punt, suposo que té un valor terrible. Per tant, valia la pena que... Perquè els jugadors també no deuen cobrar el mateix si juguen a segona que si juguen a primera.
Avui han parlat els del Manchester, precisament a RAC1, i han parlat els del Manchester, que són, en certa manera, els que ajuden i col·laboren molt amb el Girona.
Sí, que el Guardiola és copresident, no?
No sé qui és el Guardiola, sí, però... Bueno.
Sí. Home, molt amic del president sí que és, perquè és un xicot que havia jugat amb el Guardiola, el Delfí Geli, el recordeu, i aquest és el president del Girona. I, bueno, crec que és un... Jo estic molt content, la veritat,
A més, jugadors dels equips de segona, o sigui, de segona, i altres jugadors que no estan en el primer equip, moltes vegades els agafen i els passen a Girona perquè puguin jugar allà.
Sí.
I el bàsquet també, no?
El bàsquet no ho sé com està, perquè el bàsquet...
També ha guanyat, vull dir.
Sí, des que va entrar el Gasol, això ha passat d'aquí baix allà dalt de tot.
Vinga, que tenim un minutet, Lourdes.
No, bueno, jo només la notícia de que les dones trans no podran competir en les competicions d'èlite de natació pel fet de que, bueno, com que tenen, diuen que tenen més força, no?, que les altres dones.
No ho sé, jo aquest aspecte...
Jo la veritat és que crec que aquestes dones trans, per mi, que són molt valentes, però elles fan uns canvis molt, molt bèsties per ser dona i els hi hormonen molt i en aquestes hormones llegir que perden molta força. Vull dir, no és com elles, no és com les altres dones diuen. Elles van perdent força. Llavors, ara als Estats Units vol fer una competició només de dones trans.
Bueno,
perquè...
Clar, és que és una cosa que encara no ens veiem capaços de tenir una opinió d'això.
Hi ha dones nedadores, atletes, que quan una dona trans entra en el vestuari no els hi senta bé perquè encara tenen atributs masculins i se senten...
Jo era soci del Dira Barcelona, el del pare Claret, que va sortir el diari també, que hi havia un soci, perquè era un gimnàs, que era transexual. Sí, era transexual i aleshores hi havia un problema perquè, esclar, no es podia canviar ni amb el vestuari d'homes, que hi havia protestes, ni amb el de dones, i es anava a canviar el quarto de la dona de fer feines.
Que ja és prou trist.
De la neteja, no? És molt trist.
Antonio, deixem aquí que hem de celebrar l'aniversari de l'Octavi, que va ser el dissabte, i ara ho celebrarem.
Molt bé.
Bueno,
setmana que ve.
Tornem dilluns. Adéu.
Adéu.